Bon dia a tothom, benvinguts a l'antena del 5 minuts més. És el primer dia del mes d'octubre del 2025. És dimecres, un dia que comença amb el cel totalment serè a les nostres comarques. 5 minuts més! És el 5 minuts més, us parla Aniol Puigvert i Joel Tallant. Què tal, Aniol, com estàs?
Què tal, Joel? Doncs bé, de moment tot bé.
Avui tenim temperatures una mica més baixes del que teníem ahir, per exemple.
Doncs sí, ara mateix tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 7 a Das, 11 graus a Camprodon, a Ripoll també, a Sant Pau de Segúries. 12 a Olot, 13 graus, els tenim ara mateix a Mieres, a la Vall d'en Bas, a les Preses, també a Besalú, 14 a Sant Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca, 15 graus a Banyoles, 16 a Girona, 19 a Figueres i 20 a Roses.
El temps, Dani Ramírez.
Es manté pel dia d'avui una previsió de pocs canvis, molta humitat, boirines, boires, sobretot núvols baixos cap a Osona aquest matí d'hora, alguns també cap a Ripoll, però en conjunt el cel fins i tot menys ennuvolat que ahir, és a dir, que avui el sol s'imposarà de forma més clara bona part del dia i a la tarda cel mig ennuvolat. Petita possibilitat d'alguna gotellada al voltant del Montseny i les Guilleries, però realment no preveiem precipitació aquest dimecres, amb una temperatura una mica més alta. La nit tampoc ha estat tan fresca, hem baixat a mínimes de 11-12 a Olot, a Santa Pau, a Vic 13, amb aquest coixí de núvols baixos no ha davallat tant la temperatura, Puigcerdà 5 graus, 3 a Das, temperatura de 6 graus a Camprodon, 14 a Banyoles i les més altes 17 a Roses i a Palafrugell. Alta muntanya 4-5 graus a 2.000-2.500 metres a Núria o Ull de Ter. Bé, de dia arribarem a molts indrets a superar els 22 graus. 22, 23, 24, 25 seran temperatures habituals. I no descartem algun valor de 25-26 cap al prelitoral gironí, per tant, cap a l'interior de la selva de l'Empordà. En aquest sector, temperatura una mica més disparada. De moment, però, sembla que, tot i pujar les temperatures els propers dies, no arribaríem als 30 graus. El dia més suau seria dissabte. I no hi ha d'haver precipitacions les properes jornades, temps més ja tan calmat, potser de cara a diumenge algun ruixat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Anem als titulars de la jornada. Ple tens a l'Ajuntament de Ripoll. Aliança Catalana renuncia a la prohibició del vel islàmic i aconsegueix modificar les ordenances de civisme a la capital. Era la tercera vegada que entrava al ple i aquest cop Junts i el regidor de Som i Ripoll hi han votat a favor. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
Sí que s'ha notat que no hi ha tant volum de vehicle, o sigui, s'ha descongestionat en part aquest trànsit. Qui acabi pagant aquesta tarifa és realment doncs, perquè té problemes de mobilitat o pel que sigui. Voldríem recordar que ara actualment l'ordenança ens obliga aquesta tarifa d'un euro 80, però que això pensem també doncs, regularitzar-ho de cara a la licitació si realment al final volem acabar implantant-ho i que només es pagarà pels minuts que s'entri. És a dir, si algú només hi accedeix 10 minuts no pagarà un euro 80. Pagarà doncs, la part corresponent.
D'altra banda, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas diu que la consellera Paneque no ha donat senyals de vida i que el projecte de la variant té aspectes tècnics que no se sostenen. Són dues de les qüestions que ha destacat el programa l'alcaldessa Respon d'Olot Televisió.
Assegura que els preocupa els efectes que pot tenir la variant per l'aqüífer de la Vall d'en Bas i critica que 30 anys després la comarca encara no tingui el pla de mobilitat del qual fa anys que s'està parlant.
Heu aconseguit parlar en persona, de tu a tu, amb la consellera Paneque, finalment, amb tot aquest temps o no?
No. La Paneque no ha donat senyals de vida. La Paneque no ens ha dit ben res de nosaltres. No ha arribat cap carta, no ha arribat ni una trucada, ni res. Res. Res vol dir res. Per tant, ostres, no s'hi val a donar la cara, no? Amb un missatge tan clar com que el 26, al principi del 26, hi haurà les màquines a sobre el municipi de la Vall d'en Bas i no apareixer a la Vall d'en Bas.
La plataforma ciutadana El Ripollès Existeix, que aviat celebrarà un quart de segle de trajectòria, redacta uns estatuts per constituir-se com a entitat de ple dret. És un pas encarat a estructurar millor una associació que vol treballar per visibilitzar temes enfocats en els projectes de progrés per la comarca. En Ramon Musac és un dels membres de l'entitat.
El que volem i gent doncs, que estigui interessada i que ens pugui ajudar amb aquests problemes concrets. També dic que no és una cosa que no volem anar en contra ningú, al contrari, nosaltres volem col·laborar amb les administracions i col·laborar amb tothom per millorar el Ripollès. per millorar-lo, per donar empenta a tota una sèrie de projectes, una sèrie d'idees que hi puguin haver.
Can de Bànol posa el focus en la millora del clavegueram del municipi. Sent molt conscients de la dificultat de rehabilitar la xarxa, el consistori treballa ara per zones.
Ara i fins a final de mes, l'Ajuntament saneja les canonades del barri de Vistalegre, concretament la xarxa que transcorre al costat de la via del tren. El cost de les obres supera els 60.000 euros i el 60% del total venen finançats.
L'alcalde és Oriol Lázaro.
El fet que estigui al costat de la via feia que la canonada, que era molt antiga, s'anava podrint, alguna pedra que sortia disparada li anava fent forats, i això vol dir que estava malmesa, que hi havia en llocs que si s'acumulava l'aigua residual doncs es feia mosquits, atreia rates, tot plegat una salubritat molt dolenta, i per tant era una urgència actuar-hi.
La CUP de Ribes de Freser lamenta la retirada d'una pancarta de suport a Palestina per part de l'Ajuntament.
Els cupaires consideren que la situació bèl·lica a la zona és prou rellevant com per permetre aquesta pancarta i es posicionen a favor de la causa palestina dins del conflicte.
Escoltem, l'Àlex Medrano és regidor de la CUP a Ribes.
És un posicionament polític a unes coses que estan passant i que porten molt lluny que puguin quedar de casa nostra. Ells ja han fet aquest posicionament, no? No es volen mullar ni amb uns ni amb els altres davant d'una cosa que nosaltres denominem paraula per paraula, doncs, el que és un genocidi.
Avui també parlarem de comerç perquè en Jaume Comas, del Fort Jaume d'Olot, posa fi a una vida dedicada al pa i també a les coques.
Doncs sí, aquest dimarts ha posat punt i final al seu negoci i comença una nova vida, la de jubilat.
És un dia molt maco, però també és un dia molt trist. Tinc les dues coses, vull dir, és un dia molt maco perquè he arribat a la meva edat de jubilació, de moment tinc salut, però és un dia molt trist perquè perdo pues, també la meva il·lusió de fer les pastes aquestes i les coques i tot el que hem arribat a fer aquí, que es perdrà. Aquí es fan els tortells d'Olot, les coques de Llardons, que són úniques, i es perd, no sé, una tradició pues, molt bona, molt arrelada aquí a la Garrotxa, i que veurem què passa. Només hi havia dos puestos que en feien i ara en quedarà potser un o dos més i s'ha acabat.
El grup Parlem estrena nova botiga de Xàrtic al Firal d'Olot. Anteriorment l'empresa estava ubicada a Sant Joan les Fonts.
Segons el mateix grup, Xàrtic ja compta amb el 10% de la quota de mercat de la comarca en el sector de les telecomunicacions.
El CEO del grup és Xavier Capellades.
Aproximadament ja tenim un 10% de la quota de mercat de tot el sector de les telecomunicacions a la comarca i a la zona, i la nostra intenció és seguir creixent amb més valor, amb més producte, amb més servei i sobretot amb aquest component de proximitat que, com bé dius, doncs, més propers i més al centre no podem estar, i per tant és una aposta absoluta pel creixement de la companyia.
Us ho dèiem fa uns instants, hi ha hagut un accident de trànsit a l'Eix Bicolot, al punt quilomètric 134. A aquesta hora els bombers i els Mossos d'Esquadra estan regulant el trànsit, es dona pas alternatiu, l'accident s'ha produït entre dos vehicles que han topat frontalment, per tant circuleu per la zona amb precaució. Per primera vegada, investigadors d'arreu dels Pirineus s'han reunit a Camprodon per estudiar, analitzar i posar en comú els seus coneixements dels sistemes de producció i distribució de les comarques pirinenques. Això ho han fet en el marc de la 14a edició del Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs. Escoltem a la Núria Camps, és la presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.
Cada dos anys, doncs, aquests col·loquis se celebren en algun indret de les comarques del Pirineu. Aquest any, aquest col·loqui està dedicat als sistemes de producció. Cada any va canviant la temàtica, però en aquest cas doncs, es centrarà en aquest aspecte, sobretot fins al segle XIX. Després dedicarem un àmbit més cap a l'època contemporània i finalment hi haurà una reflexió de les perspectives de futur.
Poesia i nous llenguatges s'estrenen al Festival Magmàtica amb una molt bona rebuda.
Des de l'organització valoren positivament la primera edició i expliquen que el certamen tindrà continuïtat. Autores i autors joves han estat protagonistes en diferents actes on dos d'ells han acabat exhaurint entrades.
La directora del festival és la Gisela Arimany.
Les accions sonores, experimentals, ens agraden molt. El que és música electrònica, fer lives, set, que vam tenir ahir, per exemple, que va venir DJ Mauri, que va venir amb tot d'aparells i va començar a experimentar amb la música. Altres llenguatges seria l'art contemporani, no? Magmàtica cada any aposta i crea art contemporani, donant uns versos, cada edició seran uns versos diferents, amb un artista.
Esteu escoltant els 5 minuts més, anem als esports. A El jugador garrotxí Isaac aconsegueix l'ascens a la Lliga de Nacions A amb la selecció espanyola de futbol per amputats.
Després d'aconseguir un ple de victòries, l'equip ha quedat campió i tornarà a jugar contra les millors del món d'aquí un parell d'anys.
El cos tècnic que tenim, la veritat que tenim un molt bon cos tècnic que ens coneix molt a nivell individual, a nivell equip, sap com moure les peces perquè tot acabi funcionant del tot bé. A nivell jugadors tenim dels millors equips del món, tant en defensa com mig del camp com en atac, i bueno, crec que també hem estat molt seriosos amb l'objectiu clar, que era intentar doncs aconseguir tornar a ascendir a primera divisió.
Diferents modalitats i itineraris per donar cabuda a tothom. Aquest és l'objectiu de la cursa de Sant Lluc organitzada per l'Ajuntament i la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
A més, els diferents recorreguts permeten al participant poder conèixer diversos indrets de la ciutat. El regidor d'Esports és Daniel Sallabona.
Pensada per tothom, nosaltres li vam dir, tenim una que pensem que pot ser per tothom, sempre l'hem imaginat per tothom, i per tant, si ens faltava alguna adaptació, ens faltava alguna distància, sumem aquests esforços i aconseguim que realment aquesta cursa d'Olot, la cursa Ciutat d'Olot, la cursa Sant Lluc, sigui aquesta cursa absolutament per tothom, des del més petit o més gran, el que vagi més ràpid i el que no hi vagi tant. I això és el que busquem, i crec que en tants circuits diferents, tantes distàncies diferents, crec que tothom i ha de poder trobar el seu encaix.
I a Can de Bànol, aquest cap de setmana, s'ha celebrat una nova edició del torneig post-festa major.
Organitzat pel Club Tenis Padel Can de Bànol, el torneig ha comptat amb un total de 30 parelles. Passat el torneig, el club començarà les competicions comarcals on estarà present amb 3 equips.
Dels membres de l'entitat és Enric i Moreno.
El torneig aquí a Can de Bànol ha sigut un èxit rotund. Tenim 30 parelles inscrites, més 3 que hem tingut de reserva. Hem hagut de deixar algun fora perquè no hi cabíem.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Tres minuts i un punt, un quart de nou del matí. Entrem en matèria perquè avui realment tenim moltes coses per explicar-vos. Aliança Catalana renuncia a la prohibició del vel islàmic i aconsegueix modificar les ordenances de civisme en Ripoll. Era la tercera vegada que entrava al ple, un ple tens i llarg, i aquest cop Junts i el regidor de Som-hi Ripoll hi han votat a favor. Més detalls, Daniel.
Doncs sí, Joel, amb aquesta aprovació inicial ara s'obre un període de 30 dies per presentar al·legacions. Si no se'n presenten, s'aprovarà definitivament i de forma automàtica. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, ha defensat que el motiu de les modificacions és donar les eines necessàries a la policia local per abordar temes de seguretat i convivència ciutadana. Malgrat tot, ja ha advertit que espera poder-ho aplicar més endavant perquè és un tema que no deixarà estar.
I si avui aquest text no s'aprova, doncs vull que quedi molt clar que ha set doncs, per l'oposició, perquè jo sí que he fet una renúncia explícita a un punt que per mi era important i cabdal i que, de fet, el qual no renuncio, que espero més endavant poder-lo aplicar, però sí que l'he tret amb voluntat, no?, de que fos un text més consensuat i que pogués doncs, comptar amb la unanimitat del ple.
Com a principal força a l'oposició, amb tres regidors, Junts aquest cop sí que hi ha donat suport elegant, que es posava al costat dels veïns i comerciants del barri vell amb temes com el botellot o el joc de pilota als carrers. Ho explica el regidor de Junts, Ferran Raigón.
Nosaltres, evidentment, doncs, ens situarem al costat dels botiguers, dels comerciants i dels veïns del barri vell, perquè entenem que hi ha aquesta problemàtica amb els botellots i amb el joc doncs, d'aquestes pilotes en zones com, per exemple, la plaça Sant Udal, i entenem que s'ha de resoldre. És una problemàtica doncs, que certament ve de lluny, li hem de trobar una solució, nosaltres creiem, entre tots, i a partir doncs, de fer aportacions. També es va fer aquesta modificació referent a l'edat del qual podien jugar aquests nens i nenes a pilota, que entenem doncs, que és prou considerable, perquè ja hi ha espais habilitats suficients doncs, perquè es pugui jugar a pilota.
L'altre regidor que hi ha votat a favor ha sigut Joaquim Colomer de Som i Ripoll. El regidor ha assenyalat que, com ja va fer l'altre cop que va votar a favor, veuen amb bons ulls que s'hagin acceptat una part important de les delegacions que van presentar des de la seva formació. Esquerra Republicana hi ha votat en contra, al considerar que hi havia punts que no compartien, com ara la prohibició del joc de pilota als carrers i l'eliminació del text inicial on s'apel·la al respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos i no mantenir comportaments racistes i xenòfobs. El PSC no ha exposat els motius que ja havia defensat en els anteriors plens, mentre que la CUP ha defensat el no al considerar que les ordenances busquen criminalitzar unes situacions que no es poden considerar delictes, com és l'ús de l'espai públic, com els parcs infantils o la pilota. A més, durant el ple, Lluís Pérez Guitart ha pres possessió del càrrec de regidor de Junts en substitució de Maria Soldevila, que va renunciar aquest estiu.
A Ribes de Freser, la CUP lamenta la retirada d'una pancarta de suport a Palestina per part de l'Ajuntament. Els cupaires consideren que la situació bèl·lica a la zona és prou rellevant com per permetre aquesta pancarta i es posicionen a favor de la causa palestina dins del conflicte. Més detalls amb en Guido Sant Geroti.
L'Ajuntament de Ribes de Freser ha retirat recentment una pancarta de suport a Palestina instal·lada en una façana municipal d'un edifici a la plaça 1 d'octubre del municipi. El fet ha aixecat polèmica en el ple i des de l'oposició, concretament des de la CUP, s'ha lamentat l'acció posicionant-se favorablement a Palestina dins del conflicte, una postura que l'equip de govern no comparteix. Ho expliquen Àlex Medrano, regidor de la CUP a Ribes de Freser, i Mònica Sant Jaume, alcaldessa del municipi.
És un posicionament polític a unes coses que estan passant i que por molt lluny que puguin quedar de casa nostra, ells ja han fet aquell posicionament, no? No es volen mullar ni amb uns ni amb els altres davant d'una cosa que nosaltres denominem paraula per paraula, doncs el que és un genocidi.
L'Ajuntament de Ribes ha d'estar a favor d'Israel o ha d'estar a favor de Palestina? En funció de què? De la informació que ens arriba. I qui ens diu que aquesta informació que ens arriba és la correcta o no és la correcta? Quins posicionaments hi han?
El punt de vista de l'equip de govern municipal va enfocat a que des de les institucions locals prendre partit amb una pancarta per una causa tan llunyana geogràficament no és útil. Des de la CUP, en canvi, es creu que és necessari posicionar-se, remoure consciències i donar a conèixer el genocidi que s'està cometent a Palestina també des de pancartes.
La sorpresa va ser quan ens van dir doncs, que l'única manera que podríem fer-ho perquè tothom estigués content és posar doncs, una pancarta demanant la pau en el món, no? Que hi havia altres causes en el món, cosa que a mi em va fer riure d'incredulitat, perquè al cap i a la fi considerem que evidentíssimament que hi ha moltíssimes causes, però si hi ha un grup de persones que prenen la decisió de penjar aquesta pancarta, dins de les barbàries que estan succeint, que tothom les estem veient, pensem que l'Ajuntament de Ribes, que menys que com a mínim deixar permetre doncs, que hi haguessin aquestes pancartes. No?
Posicionem-nos per fer front a la fi d'aquests conflictes armats. Quan hi va haver la guerra a l'inici de la guerra de Rússia amb Ucraïna, l'Ajuntament de Ribes vam reunir la comunitat russa i la comunitat ucraïnesa i el que vam fer va ser és a dir, iniciar els diàlegs de pau i de concòrdia en un municipi en què podíem fer des d'allà, des d'aquí, res. Val? Bueno, vam enviar 13 tones de material, enviem material, però enviem material per fer aquesta ajuda humanitària. A partir d'aquí, de què ens serveix una pancarta?
La CUP va demanar explicacions en ple municipal de per què s'havia retirat la pancarta. La resposta de l'equip de govern va ser que es fes una sol·licitud formal per penjar la pancarta en aquest edifici públic per estudiar-ne la proposta.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Marxem ara cap a la Vall d'en Bas perquè l'Ajuntament diu que la consellera Paneque no ha donat senyals de vida i que el projecte té, de la variant té aspectes tècnics que no se sostenen. Són dues de les qüestions que ha destacat l'alcaldessa de la Vall d'en Bas. El programa L'alcaldessa respon d'Olot Televisió també ha assegurat que els preocupa els efectes que pot tenir la variant per l'aqüífer de la Vall d'en Bas, criticant que 30 anys després la comarca encara no tingui el pla de mobilitat del qual fa anys que s'està parlant. Gerard Puigdemont.
Heu aconseguit parlar en persona de tu a tu amb la consellera Paneque finalment amb tot aquest temps o no?
No, la Paneque no ha donat senyals de vida. La Paneque no ens ha dit ben res a nosaltres. No ha arribat cap carta, no ha arribat... ni una trucada, res. Res. Res vol dir res. Per tant, ostres, no s'hi val a donar la cara, no?, amb un missatge tan clar com que el 26, al principi del 26, hi haurà les màquines sobre el municipi de la Vall d'en Bas i no apareixer a la Vall d'en Bas.
A l'Ajuntament de la Vall d'en Bas continuen dolguts esperant resposta de la consellera de Territori perquè els detallin els avenços que està fent el projecte de la variant. L'alcaldessa entén les necessitats dels veïns de la comarca que pateixen problemes de trànsit, però a la vegada defensa que també s'ha d'entendre la gent de la vall, que pot veure's afectada, diu, per la construcció de la variant.
Intentar que faci menys mal possible. Estem farts de dir això. La gent, sabem que de vegades no s'acaba d'entendre, però és com si et posessin un projecte al teu jardí i tu diguessis, bueno, doncs què faig? Faig veure que no passa aquest projecte i un dia m'aixeco i tinc una carretera en el meu jardí.
L'alcaldessa de la Vall d'en Bas lamenta la falta d'interès, que diu que hi ha hagut a l'hora de fer un pla de mobilitat comarcal, una de les accions que com a ajuntament han presentat com a al·legació i mesura compensatòria. Creu que la variant no solucionarà els problemes de mobilitat i trànsit que hi ha a la comarca.
Aquest pla de mobilitat ja podria haver estat fet, perquè estem parlant que aquest projecte de 30 anys, hi ha hagut molts moments en què aquest pla de mobilitat podria haver estat anar treballant conjuntament al moment que s'estava dibuixant la carretera, no?, la variant. Dit això, sí que va haver-hi en el seu moment una taula de mobilitat comarcal que està morta, o si més no està en un stand-by de fa temps.
Aquest dimarts, en principi, finalitzava el període d'audiència pública, tot i que es preveu que encara s'allargui alguns dies més, donat que alguns propietaris afectats encara no han rebut resposta.
No deixem encara la mobilitat perquè el Servei Català de Trànsit posarà en marxa ben aviat una prova pilot per alertar els motoristes del perill d'algunes traçades en revolts perillosos a les carreteres. De moment, es marcaran algunes corbes. En quins llocs? Doncs, per exemple, la Collada de Toses. A la Collada de Toses, en un dels punts negres, és on està previst que s'instal·li aquesta nova senyalització. En concret, es col·locaran unes marques a terra per senyalitzar allà on les motos no haurien de trepitjar, per tal d'evitar un perill de sortida de via o la invasió del carril contrari. El sistema originari d'Àustria s'ha aprovat amb èxit en altres països i, si funciona, es podrà ampliar a altres vies. N'ha parlat en Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit.
Una senyalització a carretera horitzontal, de marca a carretera, però té en compte la inclinació del motorista i, per tant, el comportament, té en compte dirigir el motorista cap a la dreta a la zona segura, té en compte que el motorista pugui veure la traçada, té en compte la por que té el motorista a trepitjar elements que poden resultar lliscants per al motorista, no? Totes aquestes pautes que ell incorpora en la tècnica, que us ha explicat molt bé, que tenen a veure amb la conducta humana, això és el que més ens va agradar.
És un quart i mig de nou. La plataforma ciutadana Els Ripollès Existeix, que aviat celebrarà un quart de segle de trajectòria, ha redactat uns estatuts per constituir-se com a entitat de ple dret.
És un pas encarat a estructurar millor una associació que vol treballar per visibilitzar temes enfocats en nous projectes de progrés per a la comarca.
Fa pràcticament 25 anys que quan hi ha algun problema sobre infraestructures i transport, especialment ferroviari, que afecta la comarca, el nom del Ripollès Existeix es posa sobre la taula per reivindicar millores. La seva presència i tasca és innegable, però la plataforma fins ara no s'havia constituït, un pas que farà properament i pel qual ja s'han redactat uns estatuts. Tot està pensat per tenir avantatges per entitats i també per formalitzar una junta i implicar més persones en l'associació. En parla Ramon Musac, membre del Ripollès Existeix.
El que volem i gent doncs, que estigui interessada i que ens pugui ajudar amb aquests problemes concrets. També dic que no és una cosa que no volem anar en contra de ningú, al contrari, nosaltres volem col·laborar amb les administracions i col·laborar amb tothom per millorar el Ripollès, per millorar-lo, per donar empenta a tota una sèrie de projectes, una sèrie d'idees que hi puguin haver.
Aquests canvis més formals han de suposar també dinamitzar l'entitat, que vol posar damunt de la taula i en el debat públic nous projectes comarcals o d'altres del passat que hagin pogut quedar dins d'un calaix. En parla Jordi Plana de Cursac, del Ripollès Existeix.
El projecte del túnel de Toses, que ja va passar la fase informativa i va quedar parada, també tenia per Ribes doncs, la variant de Ribes i bueno, jo crec que és fonamental. A Ripoll no parlar dels problemes del carrer Progrés i també hi ha una variant amb estudi informatiu fet que també està al calaix. En temes d'habitatge passa exactament el mateix. Aquí a Ripoll tenim un pla local d'habitatge de l'any 2010, em sembla que és, i que bueno, està al calaix, i allà estava programades actuacions. Hi ha un pla d'ordenació urbana de Ripoll que també és, tenia previstes 35 actuacions planejades, pressupostades i tal, i no, d'aquestes em sembla que se n'han fet dues.
Des del Ripollès Existeix insisteixen que la seva constitució com a entitat ha de suposar sumar nous punts de vista per col·laborar amb les institucions. També conviden a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva ideologia, a formar part de l'associació per continuar reivindicant millores per la comarca.
Esports, el jugador Garrotxa Isaac aconsegueix l'ascens a la Lliga de Nacions amb la selecció espanyola de futbol per amputats. Després d'aconseguir un ple de victòries, l'equip ha quedat campió i tornarà a jugar contra les millors del món d'aquí un parell d'anys.
Fa anys, en Zach va començar amb una idea que després de molts anys ha aconseguit consolidar. En l'àmbit personal explica que ara mateix es troba en un dels millors moments de la carrera i així ho ha demostrat amb la consecució del títol de la Lliga de Nacions B amb la selecció espanyola. El jugador garrotxí de futbol per amputats ha realitzat un gran torneig al costat dels seus companys. L'equip ha fet un ple de victòries imposant-se per 4-0 a Alemanya, 2-0 a França, 5-0 a Geòrgia i 2-0 a Irlanda. El garrotxí explica que una de les claus, a part del bon joc de l'equip, és la implicació que sí que hi ha hagut, en aquest cas a les diferents federacions, i la bona sintonia també amb el cos tècnic.
El cos tècnic que tenim, la veritat que tenim un molt bon cos tècnic que ens coneix molt a nivell individual, a nivell equip, sap com moure les peces perquè tot acabi funcionant del tot bé. A nivell jugadors tenim dels millors equips del món, tant en defensa com mig del camp com en atac, i bueno, crec que també hem estat molt seriosos amb l'objectiu clar, que era intentar doncs aconseguir tornar a ascendir a primera divisió.
Després d'aconseguir l'ascens, la selecció torna a la màxima categoria europea del futbol de seleccions per amputats. Aquí tornaran a competir contra els millors equips com Turquia, Polònia i Anglaterra, que són els màxims rivals dels espanyols.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
El tracte que hem rebut des del primer moment des de l'equip de Xàrtic és proximitat, és generositat, és tracte amb nosaltres, estar el 24/7 pendents del telèfon i agafar-nos la trucada quan ho necessitem. Així que superagraïts per tota la feina que feu.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi al teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
70 editorials i llibreries independents, 30 activitats, 40 convidats, 4 escenaris d'interès històric artístic, 40 autors i autores signant les seves obres i més de 2.000 títols boníssims que te'ls explicaran si vols com mai t'ho han fet. Liber is Liber, festival i fira de l'edició independent, el 4 i 5 d'octubre a Besalú.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
A la botiga Taller de Paper d'Integra, el talent i la creativitat es transformen en productes únics. Des de 2004 fabriquem paper artesanal, llibretes, joies i més. Tot amb material reciclat i amb una forta aposta per la sostenibilitat. Cada peça és una expressió d'esforç, respecte i autenticitat. Vine a la botiga Taller de Paper i recolza la feina de persones amb diversitat funcional. Integra. Botiga Taller de Paper. Creativitat que inspira. Integra. Persones amb futur.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat sense poder-ho explicar a ningú. Com si truquessin per telèfon i ningú no contestés.
Hola, gràcies per despenjar el telèfon. Em dic Josep i m'agradaria explicar-te la meva història.
A la Fundació La Caixa acompanyem les persones grans perquè deixin de patir soledat en silenci. Descobreixeu a la trucada de la soledat.org.
Bon dia, bona hora. Són 9:15 del matí. És el moment de posar-nos al dia. Aquests són els primers continguts informatius d'aquest 1 d'octubre.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aliança Catalana renuncia a la prohibició del vel islàmic i aconsegueix modificar les ordenances de civisme a Ripoll. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Oriol.
I si avui aquest text no s'aprova, doncs vull que quedi molt clar que ha set doncs, per l'oposició, perquè jo sí que he fet una renúncia explícita a un punt que per mi era important i cabdal i que, de fet, al qual no renuncio, que espero més endavant poder-lo aplicar, però sí que l'he tret amb voluntat, no?, de que fos un text més consensuat i que pogués doncs, comptar amb la unanimitat del ple.
Era la tercera vegada que entrava al ple i aquest cop Junts i el regidor de Som i Ripoll hi han votat a favor. Escoltem el portaveu de Junts, Ferran Raigón.
Nosaltres, evidentment, doncs, ens situarem al costat dels botiguers, dels comerciants i dels veïns del barri vell, perquè entenem que hi ha aquesta problemàtica amb els botellots i amb el joc doncs, d'aquestes pilotes en zones com, per exemple, la plaça Sant Odal, i entenem que s'ha de resoldre. És una problemàtica doncs, que certament ve de lluny, li hem de trobar una solució, nosaltres creiem, entre tots i a partir doncs, de fer aportacions. També es va fer aquesta modificació referent a l'edat del qual podien jugar aquests nens i nenes a pilota, que entenem doncs, que és prou considerable perquè ja hi ha espais habilitats suficients doncs, perquè es pugui jugar a pilota.
Més qüestions. La CUP de Ribes de Freser lamenta la retirada d'una pancarta de suport a Palestina per part de l'Ajuntament. Ho han portat al ple. L'Àlex Medrano és el portaveu.
És un posicionament polític a unes coses que estan passant i que por molt lluny que puguin quedar de casa nostra. Ells ja han fet aquell posicionament, no? No es volen mullar ni amb uns ni amb els altres davant d'una cosa que nosaltres denominem paraula per paraula doncs el que és un genocidi.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas diu que la consellera Paneque no ha donat senyals de vida i que el projecte té aspectes tècnics que no se sostenen sobre la variant. Són dos dels titulars que l'alcaldessa Magda Roca ha donat al programa. L'alcaldessa respon d'Olot Televisió en la seva primera entrevista al programa. L'escoltem.
Heu aconseguit parlar en persona de tu a tu amb la consellera Paneque finalment amb tot aquest temps o no?
No. La Paneque no ha donat senyals de vida. La Paneque no ens ha dit ben res a nosaltres. No ha arribat cap carta, no ha arribat ni una trucada, ni res. Res. Res vol dir res. Per tant, ostres, no s'hi val a donar la cara, no?, amb un missatge tan clar com que al principi del 26 hi haurà les màquines sobre el municipi de la Vall d'en Bas i no aparèixer a la Vall d'en Bas.
El Servei Català de Trànsit posa en marxa ben aviat una prova pilota per alertar els motoristes del perill d'algunes traçades en revolts perillosos a les carreteres. Ho desenvoluparà en vies, com per exemple les corbes que hi ha a la Collada de Toses. De fet, en concret, es col·locaran unes marques a terra per senyalitzar allà on les motos no haurien de trepitjar per tal d'evitar en risc de sortida de via o invasió del carrer al contrari. El sistema, que prové d'Àustria, s'ha provat amb èxit en altres països i, si funciona, es podrà ampliar també en altres vies. Escoltem el director del Servei Català de Trànsit, en Ramon Lamiel.
Una senyalització a carretera horitzontal, de marca a carretera, però té en compte la inclinació del motorista i, per tant, el comportament, té en compte dirigir el motorista cap a la dreta, a la zona segura, té en compte que el motorista pugui veure la traçada, té en compte la por que té el motorista a trepitjar elements que poden resultar lliscants per al motorista, no? Totes aquestes pautes que ell incorpora en la tècnica, que us ha explicat molt bé, que tenen a veure amb la conducta humana, això és el que més ens va agradar.
La plataforma ciutadana al Ripollès existeix, que aviat celebrarà un quart de segle de vida, ha redactat uns estatuts per construir-se per constituir-se com a entitat de ple dret. És un pas encarat a estructurar millor una associació que vol treballar per visibilitzar temes enfocats en els projectes de progrés per la comarca. Un dels seus membres és en Ramon Musac.
El que volem, i gent doncs, que estigui interessada i que ens pugui ajudar amb aquests problemes concrets. També dic que no és una cosa que no volem anar en contra de ningú, al contrari, nosaltres volem col·laborar amb les administracions i col·laborar amb tothom per millorar el Ripollès, per millorar-lo, per donar empenta a tota una sèrie de projectes, una sèrie d'idees que hi puguin haver.
A Can de Bànol posen el focus en la millora del clavegueram del municipi i, sent molt conscients de la dificultat de rehabilitar tota la xarxa, l'Ajuntament ara està treballant per zones.
Ara i fins a final de mes, l'Ajuntament saneja les canonades del barri de Vistalegre, concretament la xarxa que transcorre al costat de la via del tren. El cost de les obres supera els 60.000 euros i el 60% del total venen finançats.
Escoltem l'alcalde, és Oriol Lázaro.
El fet que estigui al costat de la via feia que la canonada, que era molt antiga, s'anava podrint, alguna pedra que sortia disparada li anava fent forats, i això vol dir que estava malmesa, que hi havia llocs que si s'acumulava l'aigua residual doncs es feia mosquits, atreia rates, tot plegat una salubritat molt dolenta, i per tant era una urgència actuar-hi.
I avui també hem de parlar de comerç, perquè en Jaume Comas, del Forn Jaume, posa fi a una vida laboral dedicada al pa i a les coques.
Així que dimarts ha posat punt i final al seu negoci i comença una nova vida, la de jubilat.
És un dia molt maco, però també és un dia molt trist. Tinc les dues coses, vull dir, és un dia molt maco perquè he arribat a la meva edat de jubilació, de moment tinc salut, però és un dia molt trist perquè perdo també la meva il·lusió de fer les pastes aquestes i les coques i tot el que hem arribat a fer aquí, que es perdrà. Aquí es fan els tortells d'Olot, les coques de Llardons, que són úniques, i es perd, no sé, una tradició pues, molt bona, molt arrelada aquí a la Garrotxa, i que veurem què passa. Només hi havia dos puestos que en feien i ara en quedarà potser un o dos més i s'ha acabat.
I el grup Parlem estrena una nova oficina i una nova botiga de Xàrtic al Firal d'Olot.
Anteriorment l'empresa estava situada a Sant Joan les Fonts. Segons el mateix grup, Xàrtic ja compta amb el 10% de la quota de mercat de la comarca en el sector de les telecomunicacions.
Escoltem el CEO del grup Parlem, Xavier Capellades.
Aproximadament ja tenim un 10% de la quota de mercat de tot el sector de les telecomunicacions a la comarca, allà a la zona, i la nostra intenció és seguir creixent amb més valor, amb més producte, amb més servei i sobretot amb aquest component de proximitat, que com bé dius, doncs més propers i més al centre no podem estar, i per tant és una aposta absoluta pel creixement de la companyia.
I per primera vegada investigadors d'arreu dels Pirineus s'han reunit a Camprodon per estudiar, analitzar i posar en comú els seus coneixements dels sistemes de producció i distribució de les comarques pirinenques, tot això en el marc de la 14a edició del Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs. La presidenta de l'entitat és la Núria Camps.
Cada dos anys doncs, aquests col·loquis se celebren en algun indret de les comarques del Pirineu. Aquest any aquest col·loqui està dedicat als sistemes de producció. Cada any va canviant la temàtica, però en aquest cas doncs, es centrarà en aquest aspecte, sobretot fins al segle XIX, després dedicarem un àmbit més cap a l'època contemporània i finalment hi haurà una reflexió de les perspectives de futur.
Poesia i nous llenguatges s'estrenen al Festival Magmàtica amb una bona rebuda.
Des de l'organització valoren positivament la primera edició i expliquen que el certamen tindrà continuïtat. Autores i autors joves han estat protagonistes en diferents actes on dos d'ells han acabat exhaurint entrades.
La directora del Magmàtica és la Gisela Arimany.
Les accions sonores experimentals ens agraden molt, el que és música electrònica, fer live set que vam tenir ahir, per exemple, que va venir DJ Mauri, que va venir amb tot d'aparells i va començar a experimentar amb la música. Altres llenguatges seria l'art contemporani, no? Magmàtica cada any aposta i crea art contemporani donant uns versos, cada edició seran uns versos diferents, amb un artista.
Anem als esports. El jugador garrotxí Isaac aconsegueix l'ascens a la Lliga de Nacions A amb la selecció espanyola de futbol per amputats.
Després d'aconseguir un pla de victòries, l'equip ha quedat campió i tornarà a jugar contra les millors del món d'aquí un parell d'anys.
Això al final es mou per allà mateix. Els equips els recolzen les institucions i federacions, i al final doncs, són països que els estan apoyant moltíssim, que tenen moltíssimes concentracions per poder-se entrenar. Nosaltres venim d'entrenar dies comptats, La federació ara sí que s'està volcant, tant la federació de futbol com la Federació Espanyola de Discapacitats.
I diferents modalitats i itineraris per donar cabuda a tothom és l'objectiu de la cursa de Sant Lluc, organitzada per l'Ajuntament d'Olot i la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
A més, els diferents recorreguts permeten al participant poder conèixer diversos indrets de la ciutat.
Serà pensada per tothom, nosaltres hi vam dir, tenim una que pensem que pot ser per tothom, sempre l'hem imaginat per tothom i per tant, si ens faltava alguna adaptació, ens faltava alguna distància, sumem aquests esforços i aconseguim que realment aquesta cursa d'Olot, la cursa Ciutat d'Olot, la cursa Sant Lluc, sigui aquesta cursa absolutament per tothom, des del més petit o més gran, el que vagi més ràpid i el que no hi vagi tant. I això és el que busquem i crec que en tants circuits diferents, tantes distàncies diferents, crec que tothom i ha de poder trobar el seu encaix.
I a Can de Bànol, aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició del torneig Postfesta Major.
Organitzat pel Club Tenis Padel Camp de Bànol, el torneig ha comptat amb un total de 30 parelles. Passat el torneig, el club comença les competicions comarcals, on estarà present amb 3 equips.
Escoltem en Riqui Moreno, és membre de l'organització.
El torneig aquí a Can de Bànol és un torneig de rotund. Tenim 30 parelles inscrites, més 3 que hem tingut de reserva. Hem hagut de deixar algun fora perquè no hi cabien.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 40, publicitat, i descobrim com està Catalunya, Espanya i el món.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Oriol Junqueras formalitza la seva candidatura per presidir el govern i proposa una entesa nacional per defensar la democràcia. Tot això davant d'aquest 1 d'octubre.
Doncs sí, el president d'Esquerra Republicana avisa que Catalunya no pot estar sempre subjecte a les arbitrarietats dels governs espanyols.
Necessitem aquesta entesa nacional també per moltes altres coses que estan indestriablement lligades a aquesta. Necessitem una entesa nacional, digueu com vulgueu, busqueu les paraules amb les quals us sentiu més còmodes, encara que al final probablement seria bo que ens poséssim d'acord en la manera de definir-ho, però la necessitem per defensar la democràcia, per defensar l'estat del benestar.
Estaria bé que ens poséssim d'acord en la manera de definir-ho, sí. Com diu Oriol Junqueras. Catalunya registra un superàvit de 245 milions d'euros al mes de juliol, el 0,08% del producte interior brut.
El País Valencià marca un dèficit de 1.091 milions i la Comunitat de Madrid de 773.
El govern espanyol alerta la flotilla de perill sever de la seguretat si entra a la zona d'exclusió marcada per Israel.
El buc enviat per l'estat no penetrarà aquesta àrea per no posar en perill la integritat física de la tripulació.
Els Mossos comissen 10.207 armes blanques en 9 mesos en el marc del Pla d'Aga.
La policia ha atès 3.550 incidents a Catalunya amb exhibició o utilització de navalles o objectes perillosos.
Autèntica batalla campal a la Festa Major del Prat. 200 persones, atenció, 200 persones han atacat els Mossos amb ampolles.
Un enfrontament entre dos joves a l'estació de Renfe ha derivat en aldarulls multitudinaris. Centenars de persones s'han encarat amb la policia i han llançat objectes contra els agents.
I una notícia que fa vergonya aliena. YouTube pagarà 21 milions per haver tancat el canal de Trump després de l'assalt al Capitoli. I atenció, a on aniran a parar aquests calés?
Doncs si es fa públic l'acord judicial per tancar el litigi, que preveu que 18 milions es destinaran a la construcció d'un gran saló de ball a la Casa Blanca.
Sobren les paraules, no?
Sí, no diem.
Doncs vinga, anem al temps.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem a la previsió del temps. Dani Ramírez, s'estabilitza la previsió meteorològica?
Es manté pel dia d'avui una previsió de pocs canvis. Molta humitat, boirines, boires, sobretot núvols baixos cap a Osona aquest matí d'hora, alguns també cap a Ripoll, però en conjunt el cel fins i tot menys ennuvolat que ahir. És a dir, que avui el sol s'imposarà de forma més clara bona part del dia i a la tarda cel mig ennuvolat. Petita possibilitat d'alguna gotellada al voltant del Montseny i les Guilleries, però realment no preveiem precipitació aquest dimecres, amb una temperatura una mica més alta. La nit tampoc ha estat tan fresca, hem baixat a mínimes de 11-12 a Olot, a Santa Pau, a Vic 13, amb aquest coixí de núvols baixos no ha davallat tant la temperatura. Puigcerdà 5 graus, 3 a Das, temperatura de 6 graus a Camprodon, 14 a Banyoles i les més altes 17 a Roses i a Palafrugell. Alta muntanya 4-5 graus a 2.000-2.500 metres a Núria o Ull de Ter. Bé, de dia arribarem a molts indrets a superar els 22 graus. 22, 23, 24, 25 seran temperatures habituals. I no descartem algun valor de 25-26 cap al prelitoral gironí, per tant, cap a l'interior de la selva de l'Empordà, en aquest sector, temperatura una mica més disparada. De moment, però, sembla que, tot i pujar les temperatures els propers dies, no arribaríem als 30 graus. El dia més suau seria dissabte. I no hi ha d'haver precipitacions les properes jornades, temps més ja tan calmat, potser de cara a diumenge algun ruixat.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Són 9:15 i un minut, esteu escoltant els 5 minuts més. És moment d'aprofundir en l'actualitat. Ahir us explicàvem en aquest mateix programa que més de 140 persones han participat a les enquestes realitzades a Sant Joan de les Abadesses amb objectiu de definir un model d'atenció i acompanyament més proper, compartit i arrelat al territori. Una de les dades destacades, per exemple, és que entre les enquestes, més d'un 70% de les persones enquestades han estat dones, que normalment són les que viuen més i pitjor la soledat no volguda. A aquesta hora saludem a la Vanessa Pau, és la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Joan. Vanessa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Quina és la realitat del municipi en particular que us ha portat a convocar doncs, aquesta iniciativa i a fer aquestes enquestes?
Bueno, la realitat és que som un poble, una comarca envellida i especialment sobreenvellida, vol dir que tenim molta gent major de 65 anys i molta gent molt més major de 85 anys, i aquest envelliment i sobreenvelliment doncs ens ha fet que hem de fer alguna cosa per aquesta gent, perquè hi ha realitats que estem lluny dels llocs com de governació, de poder, no? Els llocs més cèntrics, no? Barcelona, Girona, i llavors aquesta dispersió, aquesta casuística que té els espais rurals, doncs pensàvem que ens faltava informació i ens agradava sentir de primera mà, perquè a vegades prenem des de les institucions mesures que tampoc és ben bé el que demana la gent. I vam dir, doncs demanem a veure si la gent pot venir, i la gent pot opinar, i llavors veurem quan recollim les opinions què és realment i podem fer-hi, no?
Principalment hi han participat persones d'edats compreses entre els 65 i els 79 anys. Si analitzem aquestes enquestes, a quines conclusions arribeu?
Bueno, llavors aquestes enquestes van anar acompanyades d'un procés participatiu, que han sigut dues sessions, que han vingut unes 40 persones de mitjana, i també doncs, gent majoritàriament dones, com dèieu, i d'una edat, no? I llavors en aquestes es va fer com una mica d'anàlisi en la primera, una pluja d'idees, va venir una gent que es diuen resilients i ens van ajudar una mica a portar aquestes, a guiar aquestes trobades, i aquí es va fer com una mica d'escaleta d'una mica de prioritats, que era molt car, que era més a llarg termini, que era més curt, i després la segona sessió que vam fer divendres passat ja era una mica per prendre mesures i veure què es podia començar a ficar fil a l'agulla. Què ens demanen? Ens demanen, doncs, per exemple, que hi hagi un servei de voluntariat que es pugui fer un cop per la setmana unes trucades telefòniques a gent que sigui més sola i a veure com estan i què necessiten i estar una mica al cas. Ens demanen gent que el casal funciona molt bé, el casal de la gent gran, fan moltes activitats, però estan una mica lluny del poble i no hi poden accedir-hi. Són gent que tenen mobilitat, però no tanta com per arribar al casal. I llavors fer una mica de transport i ajudar aquesta gent. bueno, van anar sortint cosetes interessants.
Una mica l'objectiu és fer xarxa. És fàcil en un poble com Sant Joan construir aquesta xarxa que vetlli per les persones que estan soles?
Sí, sí, precisament és el punt fort que tenim els pobles, no? Els pobles tothom es coneix, hi ha unes rutines, hi ha la flequera que veu si cada dia a les 10 et ve aquesta persona a buscar el pa, si durant un parell de dies no ve, es crea una mica l'alarma, hi ha la farmacèutica, hi ha la que ven el llegum... Bueno, doncs això, hi ha família, hi ha veïns, els veïns s'escolten, es miren, i és molt més fàcil. I llavors tenim moltes associacions, per sort, en aquest poble, com d'altres pobles, que associacions que tiren molt. I hi ha els sardanistes, hi ha les motos, hi ha els excursionistes, hi ha els capgrossos, vull dir que hi ha molta xarxa social, ja feta.
A partir d'ara, quin serà el proper pas? Perquè ara ja teniu una mica de diagnosi sobre les necessitats que demana la població, especialment la població afectada. A partir d'aquí, què fareu?
Sí, avui és el dia de la gent gran, l'1 d'octubre, és el dia de la gent gran, i avui tenim una jornada, qui ens cuidarà quan siguem grans? Per acabar de tancar tot aquest tema, hi ha per una part gent més de l'àmbit professional, de l'àmbit sanitari, social i acadèmic, i per l'altra hi ha experiències pràctiques que ens explicaran gent de l'economia social i solidària, gent de cooperatives, de les cures. I llavors avui acabarem de fer un anàlisi exhaustiu i amb tot això doncs començarem a... Ara el que hem de fer és, què és el que és només coordinació? Buscar un grup, algú que lideri, però que no és tant de diners. I llavors què és? Uns diners més que els podem assumir com a poble, com a Ajuntament de Poble, que tampoc, saps que tampoc tenim uns pressupostos exagerats. I llavors què hem de començar a buscar subvencions per anar cap a altres coses més dificultoses, com per exemple són pisos tutelats, per exemple, no? Doncs això és una feinada que hem d'anar una mica amb la mirada a llarg.
Una mica teniu la sensació d'haver de fer una feina que potser haurien de fer administracions més superiors?
Sí, però bueno, potser l'Ajuntament és el que té això, no? El superior té els diners d'alguna manera, i quan aprovin pressupostos entre tots, però no acaba d'arribar. I els del poble sí que tenim aquesta primera línia amb la gent i tenim aquesta escolta. I llavors hi ha molta cosa que al final tot no és ficar-hi diners. Si no és ficar-hi cura, o per exemple ens van demanar que la llar que la Fundació Emma, que és el casal de... és la residència de la gent gran, que estigui més oberta al poble. Ja es fan algun acte, però volen que hi hagi més, que la porta sigui més oberta cap al poble. Doncs això és un tema de pensar-hi i organitzar actes. No estan els diners, tot.
Vanessa, gràcies per atendre la trucada del 5 minuts més, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Entenc que totes les parts ho han rebut bé, no?, això de cuidar-se els uns als altres.
Sí, 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 per això hi ha hagut tanta participació. I la gent en parla... i la gent té ganes, i gent que no ha participat ara et paren, no?, pel carrer. Mira, jo però volia dir que... I, bueno, i encara van a l'Ajuntament i deixen dita la seva. Vull dir que sí, que és un tema que ha creat doncs xarxa, caliu, i s'ha agafat agradablement, perquè la gent es veu que tots ens farem grans. És un tema que ens atreveix frontalment a totes, i que hi hem de posar una mica de cura i de cura, no?, com diu la paraula.
Avui és el Dia Mundial de la Gent Gran, 1 d'octubre. Vanessa, gràcies, bon dia i bona hora.
A vosaltres, moltes gràcies, adéu.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I algú que entra en el món de la gent gran, no sabem si des d'un punt de vista de jubilació es pot parlar de gent gran o no, però en qualsevol cas, en Jaume Comas, del Forn Jaume d'Olot, tot un clàssic que posa fi a una vida laboral dedicada al pa i a les coques. Aquest dimarts ha posat a punt i final el seu negoci i comença una nova etapa, la de jubilat. L'hem anat a veure i hem pogut parlar amb ell enmig d'aquella olor de coques i de llargues cues.
La cua que tenia aquest dimarts al matí en Jaume Comas del Forn Jaume arribava fins uns metres enllà de l'exterior de la botiga, i és que l'ocasió s'ho mereixia. En Jaume jubila i tanca el negoci, un dels negocis històrics de la ciutat.
És un dia molt maco, però també és un dia molt trist. Tinc les dues coses, vull dir, és un dia molt maco perquè he arribat a la meva edat de jubilació, de moment tinc salut, però és un dia molt trist perquè perdo pues, també la meva il·lusió de fer les pastes aquestes i les coques i tot el que hem arribat a fer aquí, que es perdrà. Aquí es fan els tortells d'Olot, les coques de Llardons, que són úniques, i es perd, no sé, una tradició pues, molt bona, molt arrelada aquí a la Garrotxa, i que veurem què passa. Només hi havia dos puestos que en feien i ara en quedarà potser un o dos més i s'ha acabat.
En Jaume li agrada presumir de ser el primer forner de fer coques de ratafia. Ara, amb 65 anys, li hauria agradat traspassar el negoci a algú que volgués fer el mateix que ha fet ell durant anys, però admet que l'ocasió no s'ha donat.
M'hauria agradat molt pues, que hagués tingut continuïtat i que bueno, jo hagués ensenyat tot el que es fa aquí artesanalment, ho hagués ensenyat a la persona que és vingut, però no ha vingut ningú adequat, per dir-ho així. Ha vingut molta gent, però no per el tema que estem fent nosaltres. Ha vingut molta gent que es pensa que tot això ho traiem de caixes congelat. I tot això aquí ho elaborem cada dia, hem estat fent sempre cada dia, ens aixequem, comencem a la una de la nit a treballar i acabem doncs, quan acabem.
I és que assegura que el seu és un negoci que funciona.
El negoci funciona, no, aquí no tens que pensar gaire, només tens que venir i treballar. Si vens i treballes, tot funciona, no hi ha cap problema.
Té por que aquest ofici artesà, de tota la vida, es vagi perdent, i és que per en Jaume aquest ofici ha estat la seva vida. Fa pa des que tenia 7 anys.
I vaig començar a fer a lo tonto sense... I bueno, em va agradar i m'hi vaig dedicar. Vaig marxar a Barcelona, vaig anar a estudiar i fins avui.
I també té molt clar amb què es queda de totes aquestes dècades treballant al carrer Sant Ferriol d'Olot.
Em quedo pues, amb els records de la gent, sobretot de la gent que t'agraeix molt, no sé, tenim molts records, diguem, el dia de Nadal, el dia de Reis, el ram aquí a Olot, que està molt arrelat, el dijous Llarder, tots aquests dies són dies molt agradables i a més la gent t'ho agraeix molt, dient que, ostres, que és l'únic puesto que podem venir a buscar la coca o podem venir a fer això, vull dir que sempre en teniu.
Un 30 de setembre de 2025 que ni en Jaume, ni els treballadors, ni els clients oblidaran.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Entranyable en Jaume Comas. Ho hem de deixar aquí. Gràcies per la confiança. Avui és un dia de doble reflexió. 1 d'octubre, tots sabem de què va el tema, i també un dia per pensar molt en la nostra gent gran. I tornem demà. Bon dia.